Podem saludar l'enviada especial de Catalunya Ràdio, Cèlia Sarnades. Bona nit.
Hola, bona nit, Laura.
Fes-nos una foto, Cèlia. Què està passant a aquestes illes, a les illes gregues de l'Egeu? De quanta gent estem parlant?
Doncs mira, jo crec que podem parlar de col·lapse total, col·lapse als camps de refugiats, col·lapse dels serveis públics i col·lapse també bastant de la gent local, dels qui viuen. En conjunt parlem de 40.000 persones, alguns arriben a parlar de 50.000 atrapades a les illes. Són unes instal·lacions que oficialment estan pensades per a poc més de 6.000, és a dir, 40-50.000 persones versus 6.000 de capacitat. Lesbos és l'illa més afectada, de fet hi vam anar l'any passat, i la segona és Samos, on el 2019 van arribar-hi més de 10.000 persones i totes estan concentrades a la petita capital, a Bací. De fet, hi ha més refugiats que no pas població local.
Per tant, Cèlia, ens estàs parlant d'un espai reduït, sense estructures per acollir-los, aquestes 6.000 persones que haurien de poder gestionar, però que són 40.000. Per tant, quina és la situació? Què és el que passa amb totes aquestes persones? On estan?
Sí, en el cas de, o sigui, en totes les illes funciona igual, i el cas de Samos és així. Al voltant dels camps oficials, que són els que funcionen com a centres de primera recepció, el que passa és que floreixen els camps informals, que es construeixen de qualsevol manera, és a dir, amb pals, amb plàstics, amb tendals que dona l'ACNUR, i per tant en condicions molt precàries. I viu molta més gent fora del camp, que està envoltat de tanques amb filferro, que a dins del propi camp.
Per tant, són camps extraoficials?
Sí, aquí a Samos, aquest camp informal li diuen la jungla, hi ha un
Imagina't.
Nom que ja ens indica una mica sí. Per on anem. És visible des de lluny, és a dir, si tu estàs al passeig marítim de Bací, veus la muntanya que s'enfila a partir del poble, perquè és una petita localitat, són tendes i tendes de campanya, tendes de pals i plàstic que s'enfilen per la falda d'aquesta muntanya que envolta la badia. Com són aquests camps? Són precàries construccions, totes enganxades, no hi ha llum, no hi ha dutxes, es cuina a l'exterior, hi ha 80 vàters per milers de persones, vàters que va instal·lar Metges Sense Fronteres, i algunes aixetes d'aigua potable que també va instal·lar Metges Sense Fronteres, no pas el govern. Hi ha molta pudor, molta brutícia, escombraries, rates, puces. Els refugiats a més fan cues de 4 hores per agafar el menjar i tot plegat unes condicions inacceptables segons ens insistia la Déspina en Agnostú, que és responsable de relacions exteriors de l'ACNUR aquí a Samos.
Qui és inhumà mantenir la gent en aquestes condicions tan terribles? Tot el que nosaltres donem per descomptat, per a ells no ho és. Per a ells és una batalla diària. Parlem de coses bàsiques, molt bàsiques, com l'accés a un lavabo o a un àpat calent.
A més, Laura, som a l'hivern, aquí a Samos hi ha pluges intenses. De fet, aquests dies és un parèntesi de sol. M'expliquen que la setmana passada no va parar de ploure. Està tot enfangat, a la nit fa molt de fred. I tot això s'hi afegeix com es distribueixen els refugiats en aquests camps. És a dir, hi ha zones d'africans, les zones dels àrabs estan separats, i a més s'organitzen per països i també reprodueixen conflictes del país d'allà on venen.
Quin ha estat el periple, ara que feia referència a l'origen de totes aquestes persones, quin és el periple d'aquests refugiats per arribar fins aquí?
Doncs tots han seguit un recorregut bastant similar per arribar a Grècia. Els africans venen en avió fins a Turquia, la majoria dels cops, després en barca fins a Samos, previ pagament, alguns parlen de $600, $1.000. Samos hem de pensar que està a una hora i poc en ferri de Turquia, uns 20 quilòmetres aproximadament. La representant de l'ACNUR també ens explicava que fins i tot alguns arriben nedant, 7 o 8 hores nedant des de Turquia. El cas més habitual per això és arribar en barca inflable, el que diuen dinguis, i aquest va ser el cas del Silva, que és de la República Democràtica del Congo, que va arribar a Samos el 17 de desembre amb la seva dona i dos fills, i ens l'hem trobat avui comprant coses molt bàsiques al supermercat que hi ha a prop del camp, i fa poc que és aquí, però la veritat és que estava molt desesperançat.
Van venir del Congo a Turquia i de Turquia aquí. El viatge en barca va ser molt difícil amb els nens. Pensàvem que moriríem al mar i aquí no fem res, només esperar que ens cridin.
De fet, és molt difícil conèixer les seves històries. Hi ha una barrera lingüística, alguns estan molt afectats, altres molt desconfiats, altres fins i tot ofesos, que una periodista pretengui conèixer la seva vida, que sovint és molt complicada en un minut. No?
Això t'anava a demanar, si és fàcil parlar amb aquestes persones, que ja prou complicat ho tenen, com perquè a sobre ens hi acostem els periodistes occidentals amb les nostres ganes de titular. Has pogut parlar amb algú més, Cèlia?
Sí, ja porto aquí un parell de dies, per tant, he parlat amb molta gent. Hi ha un cas, per exemple, el del Denis, que és un noi de 29 anys del Camerún, que va arribar a l'agost a Samos, per tant, ja porta uns mesos aquí al camp, amb una tenda també. I ell fuig del conflicte que viu al seu país ara entre el Camerún francòfon i l'anglòfon, on operen grups separatistes. El sentim.
Vaig ser torturat tant per l'exèrcit com per les forces separatistes del meu país. Primer va venir l'exèrcit i em va torturar, i quan van marxar van venir els separatistes i em van ordenar que m'unís a ells. Com que m'hi vaig negar, em van pegar, em van torturar perquè m'unís a ells.
De fet, tots els que estan aquí viuen exclusivament pel dia que tenen la famosa entrevista per determinar la seva situació i per determinar si estan qualificats per rebre o no asil. El cas del Denis, per exemple, ell ja té el 28 de gener i només vivia per això.
De fet, ara, quan hem començat a parlar, Cèlia, feia referència a una visita de fa un temps a Lesbos. De fet, Lesbos és un dels primers noms que segurament la majoria de la població identifica amb aquesta crisi dels refugiats, però ens hem de remuntar ja a més de 2, 3 o fins i tot 4 anys enrere, va començar a ser notícia l'arribada de refugiats. Per tant, s'està eternitzant aquesta situació. Per què?
Sí, l'any 2015-16, recordem-ho, va ser el que s'ha anomenat la crisi dels refugiats, que és un terme una mica problemàtic, però van entrar més d'un milió de refugiats a Europa. Aquesta situació va passar, però han continuat arribant refugiats cada any, i la novetat ara és que Espanya s'havia convertit en la primera porta d'entrada d'Europa i l'any 2019 Grècia ha tornat a ser-ho. I durant tot aquest temps, és a dir, des del 2015, no s'ha fet res per millorar la situació aquí a Grècia. És a dir, ni l'actual govern, no, ni l'anterior govern, que era el de Syriza, ni l'actual, de moment, han pres cap mesura, ni van prendre cap mesura per accelerar la clau del tema, que seria millorar el sistema d'asil. És a dir, el sistema d'asil no funciona com hauria i els refugiats o migrants arriben a les illes i han d'esperar aquí mesos, alguns cops anys. A Lesbos vaig trobar gent que portava gairebé 2 anys esperant que es resolgui la seva petició d'asil. Per tant, és un tema totalment d'incompetència, de lentitud del procés, i l'actual govern conservador de Nova Democràcia, que va expulsar a Syriza a les eleccions del juliol, ha aprovat una nova llei d'asil que pretén accelerar això. També les ONGs diuen que li retirarà protecció als més vulnerables, ho veurem, però no ha posat ni els mitjans humans ni econòmics per fer-ho, i recordem que Grècia està tot junt sortint de 10 anys de crisi econòmica, és a dir, la seva estructura de govern està malmesa i és dèbil. Així en resumia, en tot cas, la política migratòria d'aquest nou govern, que ha promès ser molt més dur, que s'alinea en algunes tesis, per exemple, amb la Itàlia de Salvini. Ens ho explicava la cap de programa de migració del think tank grec, Eliamep, Angeliki Dimitriadi.
La traducció, si fa no fa, seria siguem democràtics però també durs. Això a la pràctica significa que no impediran a ningú sol·licitar l'asil, però faran que arribar a Grècia sigui el més dificultós possible i que un cop a Grècia també sigui difícil completar la petició d'asil i tenir una resposta positiva.
El que està pendent, en tot cas, és la tan desitjada i demanada reforma del sistema europeu d'asil, cosa que difícilment sembla que ningú està posant fil a l'agulla, vaja.
Un horitzó gens optimista per tota aquesta gent que s'amuntega, com ens explica la Cèlia Cernadas, a les illes de Grècia. Cèlia, moltíssimes gràcies.
Doncs de res, bona nit.
Gràcies, bona nit. En podem parlar ara, i de seguida us dono la paraula, Natàlia Vila, Fidel Marreal i Hugo Alvira, però en podem parlar per telèfon amb un dels portaveus d'una de les ONGs que se n'ocupen de tot aquest tema, és Stop Mare Mortum. Didac Amat, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Ara sentíem la descripció que ens feia la Cèlia Cernadas des de l'illa de Samos. Això s'està eternitzant, ja en portem com a mínim 4 anys, des del 2015, a per on ha de venir la via de solució a tot això?
Efectivament, això ve de molt lluny i sobretot també hem de tenir en compte que ha vingut per quedar-se, no? Tots els indicadors, tots els estudis ens diuen que va per llarg, i el que nosaltres entenem és que segurament hem d'adaptar un sistema migratori no només a nivell global, sinó als estàndards de drets humans de l'actualitat, i passa pel que nosaltres anomenem vies legals i segures, és a dir, vies d'entrada a Europa que no posin en perill a les persones que volen exercir els seus drets, entre ells el dret d'asil.
D'entrada, Europa el que està fent és pràcticament tot el contrari. És pactar amb Turquia, construir un mur no físic, però sí al final un dic de contenció per milers de persones.
Efectivament. Bàsicament, tenen, d'una banda tenim el Mediterrani que actua com aquest gran mur, d'altra banda tenim els acords no només amb Turquia, no hem d'oblidar que s'han firmat en els últims anys acords també amb Afganistan, o fins i tot que la retirada de concertines no, a la frontera sud de l'estat espanyol va venir posteriorment a una incorporació de concertines a la valla marroquí. Per tant, estem parlant d'aquesta Europa fortalesa no, que durant els últims anys ha anat creant aquesta espècie de paradís en el qual és impossible entrar.
De fet, les entitats que hi treballeu, les diverses ONGs que us esteu ocupant de tot aquest tema, fa temps també que esteu aixecant la veu i que esteu reivindicant i que esteu posant damunt la taula el que suposa tota aquesta actitud d'Europa. Heu sumat suports? Heu aconseguit conscienciar més part de la població, més governs?
Sí, jo crec que és obvi que una part de la ciutadania, no només d'aquest país, sinó de la ciutadania dels pobles d'Europa, estan no poden aguantar el que està passant, malgrat tot, sembla ser que els governs no estan a l'altura. No hem d'oblidar, i ja que ens remuntàvem a l'any 2015, que precisament a l'estat espanyol, o un dels orígens d'aquesta acumulació de persones no, a Grècia, es deu a que durant aquesta primera gestió de la crisi de refugiats no es van complir els acords que s'havien arribat a nivell de la Unió Europea. En el cas de l'estat espanyol, molt concretament, 19.000 persones havien de ser reubicades des de Grècia i Itàlia cap a Espanya i l'incompliment, crec que el compliment va arribar pràcticament al 12%. Per tant, a menys de 2.000 persones van ser reubicades.
Per tant, ningú està fent els deures, però ningú.
Depèn de quins, Els països del nord durant en el seu dia sí que van complir, també és cert que el sistema és molt complex, està pensat precisament perquè una persona que arriba a un país de la Unió Europea hagi de demanar asil en el primer país en el que posa un peu, en el primer país que es considera un estat segur, en aquest cas Grècia, Itàlia i Espanya solen ser els països, i això dificulta molt la gestió integral de tot el propi sistema.
Ara que hi ha un nou govern de coalició a la Moncloa i a més un govern que s'autodefineix com a progressista, teniu algun compromís amb ell o teniu previst què els hi demanareu?
Continuarem demanant el que hem demanat sempre, vies legals i segures, compliment dels acords internacionals en matèria de drets humans. Entenem que el nostre paper com a societat civil no només és el de demanar al govern, sinó sobretot fer aquesta tasca de control, malgrat tot el que deia abans. Nosaltres, com a Stop Mare Mortum, l'any 2015 vam guanyar davant del Tribunal Suprem un recurs per obligar l'estat espanyol a complir les quotes de refugiats que li havia o com s'havia compromès davant de la Unió Europea. Vam guanyar el Tribunal Suprem, repeteixo, i precisament amb l'entrada del govern de Pedro Sánchez, l'advocacia de l'Estat va demanar la reiterada d'aquell acord i vam acabar perdent. Per tant, esperances les justes, o com a mínim volem ser prudents, el que sí que demanarem és òbviament, el compliment de les garanties internacionals i del dret internacional.
Dita Camat, portaveu de Stop Mare Mortum, moltes gràcies. Bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.